Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Minuts passant ja de les 11 del matí, obrim la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres i saludem la Mar Oñate, responsable del Servei Local de Català. Molt bon dia, Mar.
Hola, Carme, molt bon dia.
Una nova edició de l'Anell al Dit per parlar del català i avui amb molta varietat, eh?
Doncs sí, mira, com bé tu deies, el nom de la secció és l'Anell al Dit, no és casual, no és perquè sí, doncs vam posar aquest nom a aquesta secció perquè la nostra intenció des del Servei Local de Català doncs és trobar aquella informació, aquelles curiositats, bé, allò que pugui escaure cada persona segons els seus interessos, les seves necessitats, i hem pensat doncs com un calaix de sastre, no?, que podríem tocar-ho tot una mica i segur que trobem l'anell que va al dit de cada persona, de cada oient, exacte.
Molt bé.
Llavors, bé, com bé saps, des del Consorci per la Normalització Lingüística, un dels interessos principals que tenim és fomentar l'ús social de la llengua catalana, que de vegades la gent ens associa molt només a cursos, certificats, nivells, graus, marc comú de referència europeu, el nivell
C1... La part com més administrativa, no?
Ah, exactament.
I el que volem és que la gent s'impliqui, que faci seva la llengua, que la faci servir...
Amb naturalitat, amb normalitat, Per això parlem de normalització lingüística, perquè de vegades la gent parlem de normalització i es pensa que parlem de norma, i no, parlem de normal. No és una normatització. Parlem de fer normal l'ús de la nostra llengua.
Saps que m'has fet pensar en una qüestió concreta?
A veure.
Les últimes eleccions catalanes, la campanya del Partit Popular va fer un vídeo en què persones dirigents del Partit Popular feien servir el català en un muntatge que es va fer en castellano parlants.
No el vaig veure, no.
I parlant de normalització i tot això, dic, una mica forçada, no?, la situació, perquè, clar, evidentment no són catalanoparlants, tenen un altre origen, una altra llengua, i per tant...
Ho veies feia... massa forçat.
Sí, una mica difícil. El senyor Rajoy, massa accent català, no crec que tingui. I ni tan sols el senyor Aznar quan deia que ho practicava en la intimitat.
Clar, mira, jo, sincerament, Carme, al marge d'afinitats polítiques o no...
Sí, aquí no entrarem.
Penso que la qüestió de l'accent, doncs mira, cadascú té el que té. Bé que ens fa molta gràcia quan un francès o un anglès parlant amb el seu accent parlant en català, oi? Ho trobem divertit, ho trobem simpàtic, trobem que fan un esforç. Doncs mira, si una persona de la resta de l'estat espanyol fa l'esforç de parlar en català i conserva el seu accent, jo, escolta'm, no hi veig cap inconvenient. Ara, entenc que, pel que m'estàs explicant, no?, que era dins d'un context, d'un missatge, d'un partit polític que potser justament no es caracteritza per promoure, no?, l'ús social del català. No ho sé.
No, en aquell moment ho vam voler fer... vam voler normalitzar.
Vam fer una cosa normal i a tu et va semblar forçat.
Sí, massa.
En tot cas, estàvem parlant d'això, no?, de diferents maneres que tenim des del Servei Local de Català de fomentar l'ús social de la llengua catalana, i una, per exemple, és el teatre i el cinema, no? Llavors, jo no sé, tu, Carme, si últimament has anat a veure alguna pel·lícula en català al cinema...
Doncs m'estàs fent pensar un altre cop, perquè ja fa que no hi ha anat al cinema... I això que m'encanta, i en català no recordo ben bé, l'última pel·lícula que vaig veure en català no la recordo.
És que no és fàcil, Una, ja ho dius bé, no?, que segurament hi anem poc al cinema, també hi anem cada cop menys potser, no?, perquè bé, es ha vingut potser un palet massa car per...
Sí, la butxaca ressenteix.
També perquè bé, d'oferta en català tampoc no és que n'hi hagi molta... Però ara justament, bé, jo hi ha un director que a mi m'agrada especialment, que sé que té bons seguidors i gent que no tant, que és el Woody Allen, no? I el Woody Allen, doncs, justament aquesta setmana el tenim en cartellera a Sant Cugat amb una pel·lícula que es diu Irrational Man.
M'han dit que aquest estiu vindrà a fer classes a l'Abe Lucas.
Ah, sí? Serà com donar Viagra al Departament de Filosofia.
Professor Lucas, benvingut a Braille.
Gràcies.
Estic molt contenta que hagis vingut.
El teu treball estava molt bé.
Han d'acabar posat vermella. És molt radical, molt original. O t'encanta o no el suportes. Quan vaig saber que vindries, vaig tenir la fantasia que ens trobaríem i que passaria alguna cosa especial.
Fa gairebé un any que no funciono.
No puc escriure perquè no puc respirar. No recordava la raó per viure. I quan la recordava, no em convencia.
Corre el rumor que el teu professor de filosofia té una mica de problema amb l'alcohol.
Ai, senyor, si només tingués aquest. Espero que no comencis a apreciar-lo massa, en el mal sentit.
I el que tu tens és desesperació.
Que reconfortant seria.
Sents el que diuen en aquesta taula, eh?
I en aquell moment, en la meva vida, tot va encaixar.
Bé, ja ho veiem, no? Una miqueta la intenció, doncs, és animar la gent a anar al cinema en català, perquè, bé, ja fa temps que s'ha demostrat, no?, que el català també és una llengua d'oci, no?, de lleure, d'esbarjo, per passar-ho bé, i no només una llengua de les aules o de l'escola, no?
Això, és a dir, que si... Aquí tens dues coses al preu d'una. D'una banda, pots entretenir-te amb una bona història,
sí,
i de l'altre costat, doncs, tens la possibilitat de posar en pràctica els teus coneixements de català i d'aprendre
de fet,
una mica
sí,
més.
De fet, sí, sempre ho comentem amb els nostres alumnes, que, evidentment, per aprendre una llengua cal estudiar, cal fer deures, cal fer exercicis, cal repassar els apunts que donem a classe, però l'input, aquella entrada de lingüística que tingui, doncs és molt important, bé sigui escoltant la ràdio en català, llegint la premsa, mirant la televisió o anant al cinema, no? Llavors tenim aquesta pel·lícula, Irrational Man, del Woody Allen, no? Doncs bé, que ja sabem, no?, les paranoies del Woody Allen, no? Doncs és un professor, en aquest cas, de filosofia, en plena crisi existencial, doncs que es veu que es relaciona sentimentalment amb una de les seves alumnes, i a partir d'aquí, doncs, bé, ja tenim tot una intriga muntada. Jo sí que vaig anar a veure al cinema aquest estiu una pel·lícula, en principi podríem dir infantil, però a la pràctica jo crec que per tots els públics, si més no, eh? Jo comentàvem després de veure la pel·lícula que sí que evidentment hi ha algun missatge o algun tipus d'acudit que potser el públic infantil no pot captar.
Interpretar.
Ah, exactament. Uh-huh. Però n'hi ha d'altres que ells estan encantats de veure, no? I estic parlant d'Inside Out, uh-huh, que es va traduir com Del Revés, tant en català com en castellà. En castellà van traduir Del Revés i en català Del Revés. És un títol que jo no trobo gaire afortunat, no trobo que sigui gaire àgil. És una apreciació meva personal.
Com l'hauries traduït,
tu, lingüísticament. Ostres, no ho sé, tampoc no m'ho he plantejat, veus? És molt fàcil criticar i no ho faré alternatives, ara tens raó.
Tampoc no et volia posar ara entre...
No, però jo què sé, és que jo crec que es poden trobar moltíssimes versions. Jo trobo que la traducció d'aquest títol és una traducció literal. Realment Inside Out vol dir quan poses una peça de roba del revés, doncs ho diem així, en anglès diuen Inside Out i en català doncs ho dius així, no? Del revés, t'has posat el samarreta del revés, ja veuràs que plourà, no? En el cas d'aquesta pel·lícula, clar, és una miqueta allò que tot es capgira, realment, però també són els sentiments, no?, o les emocions, no?, que es visualitzen en forma d'uns personatges dins del cap d'una nena, no?, i llavors hi ha tot el control de les reaccions i dels sentiments.
És molt curiós aquesta pel·lícula, perquè realment el format, sí, és una pel·lícula de dibuixos animats,
infantil, exacte,
amb molt de color, o sigui, és molt llaminera, uh-huh, a la mirada dels més petits, però justa, té els missatges que són tant per als petits, uh-huh, fins a on arribin, uh-huh, i després els missatges que són pels adults.
Correcte, i pot riure i pot reflexionar, oi? Mm. Que també és molt necessari avui en dia. I com bé deies, Carme, jo recordo l'endemà de veure aquesta pel·lícula amb la família, doncs que cadascú feia la seva lectura, la seva interpretació, que a més té molts fils, no?, d'on pots treure, doncs això, no?, una miqueta de suc que diem nosaltres, no?
També ho hem fet aquí al Sant Cugat a Fons.
Sí?
Sí, en l'espai que dediquem a la infància vam estar parlant precisament d'aquesta pel·lícula i del tractament que se li donava justament al sentiment de la tristor.
Ah, veus?
Perquè era com, no volem que la nena estigui trista, que aquest sentiment no aparegui,
clar,
quan en realitat també és bo que hi hagi aquest sentiment per contrastar amb els altres, no?
Uh-huh.
I evitar la tristesa o la tristor?
Les dues
correctes, coses.
Sí.
Doncs farem servir les dues.
Uh-huh.
Voler-la tenir a banda... Uh-huh. Te'n recordes que a la pel·lícula li fan un cercle,
sí,
la deixen allà tancar i li diuen tu sobretot no surtis d'aquí.
Ah, exacte.
doncs vam fer l'anàlisi i la veritat és que estava ben vist, perquè és veritat, és com voler protegir massa, no?, els infants, quan en realitat també han d'anar coneixent de mica en mica que...
Sí, els infants i els adults, no?, de vegades és aquesta sensació que hem de reprimir qualsevol mostra d'això, no?, de tristesa, o quan ens sentim tristos, doncs bé, de vegades és necessari, no?,
a experimentar. Anem a recordar una mica?
I tant!
Des del moment que va obrir els ulls, em va tenir al seu costat. Sóc la Joia. Va ser increïble. Bé, per 33 segons. Sóc la Tristesa. Oh, hola! Detecto un olor que pot ser perillosa. Aquesta és la Fàstic. Evita que la Riley s'enverini. Bròquil! Caca!
Menja-t'ho, tu!
Ah! Aquest és l'Ira.
No, que ve un rebel!
El por. És molt bo a l'hora d'evitar-li els perills a la Riley.
Gràcies.
Això són els records de la Riley. I la majoria feliços, tot sigui dit. Què ha passat? Tristesa!
Li ha fet alguna cosa al record?
Que et passa alguna cosa? No ho sé.
Deixa'l com abans!
No, deixa'l!
Els records essencials!
No!
No funciona res! Per què no funciona?
Tenim un problema gros.
Tant de bo hi hagués la Joia.
On som? La memòria de llarg termini. Ho podem arreglar. Només hem de tornar a la central d'operacions.
Et pots perdre aquí dins.
Sigues positiva.
Sí, positivament, que et perdràs aquí dins.
Sigues positiva.
Sí,
eh?
No? Aquesta és la idea. Home, de fet, els 15 primers minuts de la pel·lícula, déu-n'hi-do, no?, la sensació d'alegria que et donen, no? Jo almenys tenia allà un somriure d'orella a orella.
No, la veritat, la pel·lícula està bé.
A mi m'ha agradat, i a més, ja ho saps, Carme, que vam tenir la sort aquí a Cugat.cat d'entrevistar un dels animadors d'aquesta pel·lícula al gener. Ens va visitar el Jordi, que treballa a Pixar, però per vacances a Nadal era aquí a Barcelona, i ens va visitar aquí a Cugat.cat i el vam entrevistar l'Anell al dit.
Amb la feinada que suposa fer una pel·lícula de dibuixos, no?
Sí,
que han de fer
sí.
No sé quants dibuixos per fer únicament el moviment, no?
Sí. De fet, m'explicava ahir, després un cop ja van emetre la pel·lícula, llavors ja em podia parlar amb llibertat, perquè fins llavors tampoc no podia explicar gran cosa, que ell es va encarregar només del tros en què la Riley va a l'escola, el primer dia d'escola. I es va encarregar, es veu, dels personatges secundaris d'aquella escena, no?
Déu-n'hi-do.
Imagina't una pel·lícula, això, que pot durar 90 o 100 minuts i, doncs, tota la gent que hi treballa. Només que t'entretinguis a mirar els crèdits quan acaba la pel·lícula, penses, déu-n'hi-do, la feinada que hi ha aquí al darrere.
És una obra d'art, fer una pel·lícula de dibuixos animats, realment.
Sí.
I ser una pel·lícula com aquesta, que és tan rodona.
Sí.
La veritat és estar...
Tenim altres activitats, no?, per fomentar l'ús social del català. Des del Servei Local de Català promovem el programa de les parelles lingüístiques o voluntariat per la llengua, és així com en diem formalment, voluntariat per la llengua, la gent ens coneix com a parelles lingüístiques, perquè efectivament és això, no? Ja fa uns anys ens vam adonar que a les aules els alumnes no en tenien prou per aprendre l'idioma, que necessitaven un context al màxim de real possible per poder practicar el català que estaven aprenent. Ens trobem, doncs, que, òbviament, hi ha molts alumnes que en el seu entorn quotidià no tenen oportunitat de practicar el català oralment, bé perquè a la feina no el fan servir, no el necessiten, o el seu entorn no té l'hàbit de parlar-los en català. Quan van a les botigues i els veuen allò amb trets estrangers, ja se'ls adrecen en castellà o en un altre idioma. La família tampoc, evidentment, perquè tenen uns hàbits adquirits, tenen una llengua familiar i no la canviaran pas pel català, normalment. Llavors vam decidir, doncs, que una bona manera de portar a la pràctica el català que aprenien dins l'aula, dins el Servei Local de Català, era proporcionar-los una persona catalanoparlant amb un nivell normal, mitjà, de català, no cal que sigui cap professor ni res, que queda amb ells una hora a la setmana durant 10 setmanes, aquest és el compromís mínim que nosaltres demanem des del Servei Local de Català, per senzillament practicar el català. Anar a fer un cafè, anar a passejar al parc, anar de botigues, proporcionem també espais a la Casa de Cultura, si cal, perquè aquestes persones, doncs, senzillament parlin en català en situacions reals. Doncs allò, anem a fer un cafè, va, doncs, demana-t'ho el tallat. I va, explica'm. I llavors fan intercanvi, doncs, d'informació, parlen de... A veure, sempre allò típic que es diu, no parleu de futbol, de política, i de religió, perquè potser no la parella...
Acabareu malament.
Acabareu malament. Bé, això és un dir, no?, que es diu també que a taula tampoc no s'ha de parlar d'aquestes coses, però en tot cas és un programa que ha tingut molt d'èxit, des que es va iniciar l'any 2002 en tot el consorci, l'any 2003 doncs, es va impulsar amb l'ajut de la Generalitat de Catalunya, i aquí a Sant Cugat doncs, ja fa 10 anys que, i més que es porta a terme. No?
I llavors... L'input dels alumnes...
Sí. És m'imagino molt, que és molt bo. Positiu, moltíssim, dels alumnes, dels aprenents, que en diem nosaltres per distingir, perquè tots són voluntaris, clar, tots ho fan amb el seu temps lliure, sense cap mena de remuneració. I tothom en treu profit, tothom diu que és molt enriquidor. L'aprenent, perquè evidentment perquè treu un coneixement lingüístic important i a més aconsegueix integrar-se millor en la ciutat que l'acull, perquè és una manera també d'establir xarxa de coneixements i de contactes, i el voluntari, la persona que ensenya el català, per entendre'ns, però insisteixo que no l'ha d'ensenyar, ha de facilitar que l'altre el pugui posar en pràctica. I aquest també comenten tots que és molt enriquidor. Quan hi ha algun malentès amb alguna parella, nosaltres hi intervenim, els donem suport. Quan hi ha, per exemple, alguna parella que dius que no acabem de trobar de què parlar,
no,
doncs bé, si no rutlla, mirem de fer doncs, això, posar-hi solució. Sempre hi ha alguna fórmula per arreglar-ho.
I qui pot ser voluntari?
Tothom que ho vulgui, majors d'edat, això sí, i llavors doncs, qualsevol persona que tingui disponible una hora a la setmana per poder quedar. Llavors, per fer-ho només cal que vinguin a la Casa de Cultura, que ens truquin, que ens envien un correu, on sempre, sancuat@cpnl.cat, i llavors nosaltres ja els explicarem. Normalment emplenen una fitxa i ens diuen la seva disponibilitat horària. També ens comenten els seus interessos, no? Si els agrada anar a caminar a la muntanya, per exemple, si els interessa molt el cinema o la fotografia. Llavors intentem buscar afinitats, però bàsicament ho construïm a partir de coincidències horàries, que és el més factible.
I aquest compromís s'acaba quan acaba el curs amb possibilitat de renovar o prorrogar?
Mira,
o com?
S'acaba normalment al cap del trimestre o del quadrimestre. Comencem normalment d'octubre a gener, fem una tongada de 10 setmanes i de febrer a maig fem una segona tongada de 10 setmanes. Sí, coincideix força amb els cursos a català, però no té per què. I fins i tot a l'estiu doncs, poden continuar. I de fet ens trobem que moltes parelles després al marge del programa de voluntariat lingüístic, del voluntariat per la llengua, doncs continuen.
Això vol dir que ha funcionat.
Moltíssim. Llavors, dilluns que ve, no, l'altre, dilluns que ve és festiu, el 19 d'octubre, fem la presentació de les noves parelles lingüístiques. Formarem noves parelles lingüístiques i tenim la gran sort de poder-ho fer al claustre del monestir. Serà a les 5 de la tarda, dilluns 19 d'octubre. I llavors, amb ocasió d'aquesta presentació de parelles lingüístiques i també aprofitarem per inaugurar oficialment els cursos de català que han començat aquesta setmana passada, tindrem amb nosaltres un periodista de TV3 que es diu Antoni d'Armengol, que ha fet algun documental força interessant. En aquest cas, trobo que és especialment interessant per alguns dels nostres alumnes perquè parla d'uns emigrants, que són els catalans que van anar a Nova Guinea, d'acord, en una determinada època i van haver de tornar aquí al cap d'un temps, quan la colònia ja va acabar. I llavors vindrà aquest periodista, ens ho explicarà una miqueta, allò farà una xerreta de 20 minuts, i a continuació doncs, gaudirem d'aquest entorn tan preciós que tenim, que és el claustre del monestir, per fer una copeta de cava i sentir la música de Joan Lluís Parra, que em sembla que també el teniu aquí, oi que sí?
Ven que ve por ella lo río a rosar cañizar pimenta marín. Ven que ve por ella lo río a rosar cañizar pimenta marín.
Ben que bé, ben que bé. A mi m'agrada molt aquesta cançó del Joan Lluís Parra, un cantautor nascut a Valls, que bé, no és potser un cantautor gaire conegut, però bé...
Jo no tinc el gust, t'ho he de dir.
No, doncs no. Ja te'l presentaré, no pateixis. Té una discografia força important, unes col·laboracions també molt interessants, fins i tot més enllà del nostre país, amb cantants de Mèxic, i tindrem doncs el gust i el plaer de sentir-lo en directe al claustre del monestir, que a més penso que és un entorn que li escau moltíssim. Dilluns 19 d'octubre, doncs, si a les 5 fem la presentació de parelles lingüístiques, a 5:15 contem que tindrem l'Antoni d'Armengol, periodista de TV3, fent-nos aquesta explicació sobre els emigrants a Guinea, doncs a les 6 de la tarda tindrem el Joan Lluís Parra, que ens dedicarà unes quantes cançons per amenitzar la copeta de cava que farem per vindre per l'inauguració d'aquests cursos a català.
Molt bé, una senyora presentació,
Doncs sí, jo estic molt contenta d'inaugurar els cursos de català a Sant Cugat.
Déu-n'hi-do.
Ho hem de celebrar.
Hem parlat de cinema i ara parlem de teatre.
Doncs sí, mira, parlem de teatre. A més, Carme, gràcies, m'ho fas venir molt bé, perquè justament jo et volia proposar avui de sortejar unes entrades de teatre també pel 19 d'octubre, a les 9 del vespre. Imagina't quin dia més rodó el 19 d'octubre, veniu aquí a la presentació
i si toquen les entrades
de parelles, a la presentació de cursos. Bé, però aquestes parelles són un sorteig, però per participar en el sorteig tu has de guanyar una micona.
Ah, sí? Vinga, sí. Mira, ara, què hem de fer?
Us explico. És una entrada doble per anar a veure Venus i Adonis. Venus i Adonis és una obra de Shakespeare, que és un poema escrit durant la pesta de l'any 1592, d'acord? Però no es va publicar fins l'any 93. I bé, narra els intents de Venus, la deessa de l'amor, per conquerir el jove Adonis, que rebutja repetidament les seves temptatives. Bé, jo trobo que la mitologia sempre ens proporciona històries molt interessants.
Té boniques històries,
De vegades són com les telesèries aquestes que ens quedem allò embadalits, no?, davant del televisor. Doncs bé, les narracions mitològiques de vegades s'humanitzen, no?, i els protagonistes doncs reviuen, no?, doncs aquests afers. A més, hi ha doncs uns actors realment de categoria, que són l'Emma Vilarasau i el Jordi Bosch, acompanyats amb un violoncel, que jo trobo que això ja és exquisit, amb en Lluís Claret. Tot això forma part del Festival de Poesia que tenim aquí properament ja a Sant Cugat, i és imminent, i serà a més al Teatre Auditori, però a la Sala Cabaret. T'ho imagina tu.
Sí, és aquest muntatge que han fet amb motiu del canvi de butaques o de...
Justament, sí. Llavors,
o de l'entapissat.
Fan aquest format que jo trobo tan llaminer, tan atractiu, no?, de les tauletes, així, la copet. Mira, jo és que m'agrada...
Es manté l'activitat, que això també és bo.
Clar.
Perquè si no s'hauria de tancar el teatre.
Ah, exacte, evidentment. Llavors, doncs bé, sortegem dues entrades que ja em sap greu no poder-hi participar perquè ja m'agradaria...
I com ho farem, això?
Mira, és molt fàcil. Jo us he parlat de Venus i Adonis i a mi m'agradaria que els nostres oients ens contestessin la pregunta següent. Adonis és un personatge de la mitologia grega o de la mitologia romana? Aquesta és la pregunta. Per contestar-la s'han d'adreçar a l'adreça sancugat@cpnl.cat. sancugat@cpnl, que és Consorci per la Normalització Lingüística, .cat. Ens han de dir senzillament doncs què consideren ells, si és de la mitologia grega, l'Adonis, el déu Adonis, o bé de la mitologia romana. Ens envien un correuet aquí, ens ho expliquen, ens donen les seves dades, evidentment, i llavors ja els comunicarem, també per correu electrònic, són els guanyadors de l'entrada doble aquesta pel 19 d'octubre a les 9 del vespre al Teatre Auditori de Sant Cugat.
Molt bé, escolta... Jo crec que això és ja la cirereta del pastís.
Has vist que bé, gràcies a la col·laboració amb l'Ajuntament i el Teatre Auditori podem promoure aquestes activitats tan interessants dins del Festival de Poesia en Català.
Molt bé. Abans d'acabar, tenim temps encara de poder parlar del calendari de festes.
Sí, Carme, mira, bé, com dèiem al començament, aquí busquem la informació que va millor cadascú, i és que aquest cap de setmana repassàvem la gent d'allà, dels nens, dels instituts, i que si aquest serà festiu, que si l'altre no, i de cop i volta descobreixes que el 2016... El dilluns a Pasqua a Granada, que és el 16 de maig, serà festa a tot Catalunya. Dius, caram, amb aquesta
sí?
No hi comptava. Sí, tu.
Això és una primícia.
Oi? Sí? Me n'alegro. És que com
no hi comptava.
Mira, jo tema calendari sempre el tinc molt present. I doncs sí, resulta que és un festiu que normalment era a Barcelona i algunes poblacions, i aquest any es veu que m'imagino que com deu ser Sant Esteve l'any que ve, cau en diumenge, doncs per no perdre aquesta festa han agafat el 16 de maig com a festa per tothom, no? Mm. Llavors això sempre em fa pensar, no? Doncs això, la segona Pasqua, no? El dilluns a Pasqua a Granada, doncs sempre expliquem que és 50 dies després de la primera Pasqua. La primera Pasqua i mai no cau a l'hora, diem, no?
Jo amb això t'he de dir que no hi estic gaire posada. No. Jo em trobo amb les festes quan hi soc.
Quan hi ets, ja te les trobes, no?
Em costa. Les veig quan encara són molt lluny.
Clar.
I penso. I després me les trobo just quan hi hem arribat.
Ja anirem parlant de festes conforme anem avançant amb el calendari, no? Però el que et deia, una miqueta ara a l'octubre, no? Comences el curs, fas una previsió, fas bons propòsits, no? Jo m'apunto al gimnàs, faré anglès i aniré passejant molt a la muntanya i llegiré molts llibres. Bé, ja veurem què aconseguim, però en tot cas...
Farem el que podrem.
Va bé mirar endavant i veure el calendari, no? I ara, doncs, mira, la primera festa que ens trobem és el Dia de la Hispanitat o Festa del Pilar, no? Que aquí a Valloret, si no m'equivoco, ho celebren amb l'Aplec de la Salut.
Avui n'hem parlat.
Ah, mira, veus? Uh-huh. I que serà aquest dilluns, que és dia 12, però aquesta mateixa setmana tenim una festa que no és dia festiu, és dia laborable, però Santa Teresa. I a mi Santa Teresa doncs especialment m'agrada, perquè em fa pensar en aquells dolços que a mi m'encanten, però que són tan calòrics. Parlo de les croquetes a Santa Teresa, que en diem...
Es diuen croquetes?
A casa meva sempre n'hem dit així, després he descobert que no és gaire habitual que la gent...
En castellà no són les yemes?
Les yemes? Ah, ni idea, jo no havia sentit...
No és com un flam?
No.
No.
Em refereixo a les torrijas.
Ah,
és aquell pa,
jo m'he confós, no?
Sucat
pensant...
amb llet, arrebossat, i si poses mel o sucre i canyella...
Val, d'aquí croquetes, ja
ho
entenc.
Ah, això.
Ja ho entenc.
No, les yemes aquestes, no, que, com uns flams, dius, no sé
sí,
ben bé què.
Sí, són com uns flams petitons.
Uh-huh,
que
amb els tocinets un... o... Ah.
Sí.
Val,
sí, els tocinets.
La rebosteria típica.
Sí.
No?
Això, sí, uh-huh. Jo ara estava despistada.
Doncs
és
això. I llavors després ja ens vindrà Tots Sants, no? Que també tenim doncs, l'1 de novembre, que ens cau en diumenge aquest any, oi? Tenim la Festa de la Castanyada.
Ens passarà com temps enrere, que haurem d'anar amb màniga curta?
És probable, no? Bé, jo no ho sé, però últimament ja no pots tenir res segur en aquest sentit, no? En tot cas, el que sí que et puc assegurar és que jo no celebraré el Halloween, celebraré la Castanyada.
Ah, ja.
Ho sento, però...
Cada any hem de fer aquesta...
És la meva lluita personal. Som molt purista en aquest sentit. Amb altres coses no, intento ser molt flexible amb temes lingüístics. I,
jo m'hi sumo.
Però amb el tema de la tradició, escolta tu, la castanyada és la castanyada, res,
sí,
la trucotracta, tu, sí. Castanyes i moniatos.
Això. I panellets.
I panellets, per descomptat.
Que no faltin.
Fareu alguna recepta de panellets aquí a la ràdio, m'imagino.
A l'espai de gastronomia. Sí, sí, ara... Mira, m'has fet pensar. Avui m'has fet pensar molt, Mar.
Ja m'agrada.
Aquesta també me l'hauré d'apuntar.
Clar.
Sí, perquè s'acosta i si m'espero gaire potser perdo el tren. Mar, moltíssimes gràcies. T'esperem d'aquí 15 dies.
Encantadíssima.
Val?
Molt bé, Carme, gràcies.
Bona setmana. Adéu-siau.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.